Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues, a una nova edició del Missatge en una ampolla. Sigueu benvinguts tots aquells que ens escolteu directament a través de la ràdio a aquesta hora, ja a la nit de diumenge a dilluns. Els que ho feu, doncs, a través de Ràdio Estel o Ràdio Principat des de Catalunya o Andorra. I també aquells que ens escolteu a través de l'ordinador o qualsevol altre aparell de connexió a la xarxa, a través de Ràdio a la Carta de Ràdio Estel, que podeu fer-ho sempre al llarg de tota la setmana. Som aquí, doncs, ja el David Siscar, jo mateix, el Miquel Albert Soler, el Mario Ramírez de les Vies de So, que ens ajuda a que tot això soni bé, per oferir-vos, doncs, aquesta nova edició del programa amb música i comentaris per tots vosaltres. Hola, David, bona nit.
Bona nit, Miquel Albert, i bona nit a tots els amics i amigues del Missatge en una ampolla. Doncs, com us deia el Miquel Albert, som aquí per oferir-vos continguts en forma de reflexions o en forma de música. I primer, doncs, situem-nos amb el tema musical. Situem-nos en una illa com aquesta des de la que us començàvem el programa avui. És l'illa d'Utopia, des d'on els Capon Nam feien la seva cançó Gegants de Pedra.
Trepitjant terra petita, vaig trobar-me mil gegants de cop que em deixaren ferida de mort l'ànima mia. On és l'aigua de la mar clara? On l'arena de la mar que abans era neta i blanca? On són els cants dels ocells que no sé cantar? I on la marina verge que vaig estimar? Quan aquests gegants de pedra me'ls varen robar? Illa nostra, malgrat tot infant, agafada l'esperança en que sia un instant, deixa'm que jugui amb tu a ser valent i puguem així granar misèries amb un cop de vent. Deixa'm que jugui amb tu a ser valent i puguem així granar misèries amb un cop de vent. Per mates i cars. I ara que som grans ens deixam el cor i la vergonya i entre finques de pedra i ciment passam l'estona. On és l'aigua de la mar clara? On l'arena de la mar que abans era neta i blanca? On són els cants dels ocells que no sé cantar? I on la marina verge que vaig estimar? Potser aquests gegants de pedra me'ls varen robar. Illa nostra, malgrat tot infant, agafada l'esperança en que sí a un instant, deixa'm que jugui amb tu a ser valent i puguem així granar misèries amb un cop de vent. Illa nostra, Mallorca triomfant, renaixeràs de les tenebres per sobre els gegants. deixes que venguem amb tu jo i 1.100 i puguem junts granar misèries amb un cop de vent. Deixa'ns que venguem amb tu jo i 1.100 i puguem junts granar misèries amb un cop de vent.
La felicitat és una d'aquestes coses que, en principi, l'hauríem de buscar en el nostre interior. Però sovint ens hi ajuda l'alegria. I l'alegria sí que és més probable obtenir-la amb coses externes a nosaltres. Per exemple, quan ens donen una bona notícia. O bé, quan som nosaltres els qui hem de donar aquesta bona notícia. No us provoca alegria, això?
I la veritat és que, no obstant això, que jo penso que ens passa gairebé a tots, avui en dia estem mancats de bones notícies. Bé, més ben dit, les bones noves no són notícia, perquè de coses bones al món a diari en passen moltes, però no es comuniquen. En la tradició cristiana, l'arcàngel Gabriel és conegut com el missatger de Déu i, per tant, sempre ens porta bones noves. Va ser ell qui va comunicar a Maria que Déu li havia concedit el seu favor i així es realitzaria el primer Nadal de la història. Va ser ell també qui va comunicar a un grup de dones la resurrecció de Jesucrist. Segurament que també era ell qui va comunicar als pastors el naixement de Jesús. I també va ser ell qui va avisar en somnis a Josep diverses situacions en relació a Jesús infant, que el van salvar de perills. I en el moment present ens podríem preguntar on és l'arcàngel Gabriel? En la pregària, nosaltres el podem invocar. De fet, nosaltres ho fem sovint, per exemple, a l'hora de realitzar aquest programa. Segur que si l'invoquem ens ajudarà a tenir pensaments positius i a descobrir les bones notícies que es produeixen al nostre món, tant en l'entorn proper com en el llunyà. I això ens ajudarà a viure amb més alegria, amb més optimisme. Invoquem-lo ara, cadascun de nosaltres ens trobem on ens trobem, provem-ho.
Sol i oratge, fem camí junts amb molts. Portem poc equipatge, ens banya tots la pols. Compartim el pas i el pa, compartim el pes i l'aigua. Oferim sempre amistat i el plat bo i calent a taula.
I tornen tan sol·lícits les ferides dels peus. Sentim venir la vida que brolla de la creu i direm al bon company sota la nit estelada. És
de fa molts i molts anys. Crist t'estima i t'acompanya.
La terra s'ha
cel s'obria per cercar els humans. Morim, la mort vencia, és viu i ens diu germans. Per aquest mateix pregó, ara és ell qui a tu et convida a seguir amb il·lusió, si vols des d'avui la crida.
Si el cor obert ja t'anses i ho demanes humil, vindrà saltant les tanques, dirà la pau a mi. Naixeràs de nou infant, t'omplirà de llum ben clara, crearà uns nous lligams amb ell, els germans i el pare.
Amunt la terra s'ha d'anada, ressona.
Camí encara rodejat de germans. El llibre i la creu ara són llum per peus i mans. La pregària i el recés, el perdó i l'harmonia, obtindràs això i més, i el pa tou de cada dia.
I tot caient la tarda com un vespre maús, quan tots seiem a taula, s'hi fa present Jesús. Ells ens donen cor i en sang i renova l'aliança. Tot el poble va cantant, content i a bon pas de dansa.
Amunt la terra s'ha de...
Tornem de la part de Déu. Aquest és el missatge que es va repetint en diverses ocasions en aquesta cançó que acabem d'escoltar. Els cristians, veritablement, ens hem de posar de la part de Déu. És un tema que sortirà, com veureu, en diverses ocasions al llarg del programa d'avui. Tenim dues opcions: estar amb Déu o estar contra ell. Amb un peu a cada banda no es pot viure de forma cristiana. Per tant, els cristians hem de fer aquest pacte amb Déu, tornar de la part de Déu, i segur que això a la vida ens ajudarà molt. Ens ho cantava el Xavier Morlans amb aquesta cançó, Damunt la terra sedegada.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
Doncs sí, seguim descobrint aquests missatges a l'Evangeli que fan referència als misteris que anem recordant mentre anem resant el rosari. Avui descobrirem el tercer misteri de llum, l'anunci del regne de Déu i la invitació a la conversió. De fet, aquest és un misteri que podem trobar-ne diferents passatges a l'Evangeli, podem llegir-ne de diferents, no n'hi ha un únic passatge en el que Jesús ens convida a cercar el seu regne i a convertir-nos per formar part d'ell. De fet, el regne de Déu és un regne que hem d'anar construint entre tots, per això Jesús ens hi crida, per això Jesús ens convida a cercar-lo i també a construir-lo, amb les nostres accions, amb les nostres actituds del dia a dia. Nosaltres hem trobat, entre d'altres passatges de l'Evangeli que parlen d'aquest anunci i d'aquesta conversió, un en l'Evangeli de Lluc i un altre en l'Evangeli de Marc. Nosaltres ara, avui, us els volem recordar i és el missatge que plegats ara descobrirem.
Efectivament, hem triat el de Lluc i el de Marc, tot i que en l'Evangeli de Mateu també hi està descrit i, a més, el lliga amb certes profecies de l'Antic Testament. El fragment de Lluc és un fragment molt més genèric, però que dona una visió que el de Marc, que potser és el que més s'associa en el misteri en si o quan es parla d'aquest misteri de llum, potser s'associa més al text de Marc que després llegirem. Però primer us volem fer partíceps d'aquest de Lluc, que és en el capítol 4, els versets 14 i 15, que diu: «Llavors, Jesús, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva anomenada es va estendre per tota la regió. Ensenyava a les seves sinagogues i tothom el lloava». Marc, en canvi, en la seva descripció d'aquest fet, en el capítol 1, els versets també, del 14 i 15, és molt més específic, ens explica amb més detall què és el que va passar, per què va tornar Jesús a Galilea i què era el que predicava, cosa que Lluc ara encara no ens ho havia explicat. Diu Marc: «Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. Deia: s'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova».
la dècada dels 70, que seien espirituals negres en català, teníem una cançó del Jaume Arnella que deia que amb la força del Senyor de cap mal no tenim por. I ara actualment tenim aquesta bonica pregària de Teser que acabem d'escoltar, que també fa referència a la força del Senyor, que és la nostra força, i així, en confiança en ell, no tenim por. És aquesta cançó que, traduïda al català, porta per títol El Senyor.
Avui volem compartir amb vosaltres un fragment d'una carta del bisbe Francesc de Girona, en la que parla de la celebració, les celebracions que es fan en diversos pobles de la zona de Girona per la Diada de Sant Sebastià. Aquestes celebracions, doncs, es prega pel guariment de les malalties, i això té origen en les grans pestes que es van viure en aquesta zona i que sembla ser que es van salvar moltes persones o es van obtenir beneficis de la pregària que els pobles van elevar a Déu amb aquest motiu, amb el motiu de guarir-se de la pesta. I així diversos pobles van adquirir, van fer uns vots que també recordem.
Cal tenir la convicció que la vida cristiana és font de salut, ens diu el bisbe Francesc, i que guareix una vida malaltissa. El vot del poble m'ha fet recordar i valorar la missió guaridora que ha de tenir la vida segons l'Evangeli. Hem cuidat els manaments de Jesús: aneu i ensenyeu, aneu i bategeu. Però potser hem oblidat també la missió confiada als seus deixebles de aneu i cureu. La fe té molt a veure amb la salut de les persones i dels pobles. No és qüestió de substituir la ciència mèdica. No és qüestió de fer servir la fe com una pastilla o medicament. És qüestió de descobrir i viure que la vida cristiana et fa viure d'una manera saludable les diverses situacions de malaltia, de manca de fermesa. Justament això significa la paraula llatina infirmitas, no fermesa. Una experiència de relació positiva amb Déu, amb el Déu de Jesús, que es manifesta en el fet de sentir-se estimat i acollit, amb pau interior, fruit del perdó, amb respecte, compassió, sentit per la vida, mirada positiva al món i a les persones, etc., etc., és fonament i principi d'una vida sana i saludable. Es tracta d'unificar la vida des de l'amor rebut i donat, perquè l'amor té força terapèutica, guareix i salva. Renovar el vot pot significar prendre's seriosament que la vida cristiana cura i és font de salut.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
8.760 hores perdudes. 8.760 hores d'espès. 8.760 hores perdudes. Com es mesura l'any on estem? En dies, en tardes, en llunes, en noies. En plors, en quilos, en grans.
I això que sentíem era el musical més petit, res a veure amb la versió que ara s'ha estrenat fa poc del musical Rent, que sembla ser que és la primera versió que es fa en català, però fa uns quants anys ja, perquè d'aquest disc, El desert blanc, del musical més petit, ja en fa uns quants d'anys, podíem sentir aquesta cançó que ells van traduir com a Hores d'amor, que és el tema principal d'aquest musical, Rent.
Pels qui no tenim l'habilitat d'entendre les cançons cantades en anglès, ens va molt bé que de tant en tant ens llegeixin traduccions. I això és el que volem fer des del missatge en una ampolla. Sabeu que de tant en tant traduïm alguna cançó, perquè són cançons també amb missatge interessant, i en aquest cas una cançó que té un missatge directament relacionat amb el cristianisme. Podríem dir, per tant, que és música d'inspiració cristiana. És una cançó de Chris Tomley que diu "Res no m'encadena". És una cançó que ens convida a moure'ns. Abans parlàvem de la conversió, cap al regne de Déu. A vegades podem sentir mandra, ens pot fer mandra fer aquest pas, però aquesta cançó ens convida a posar-nos en marxa. Una experiència viscuda que veritablement fa que de cop i volta sentis ganes de córrer, de fer, d'actuar, perquè entre tots cal construir aquest regne, el regne de Déu. Us llegim, doncs, primer la lletra d'aquesta cançó i després la podrem escoltar.
La lletra diu així: "Vet aquí el somni. És un somni que el món et pugui veure. És un somni que el món et pugui conèixer, estimar el teu nom. Eleva un crit, eleva un clam que sacsegi la terra. Crida i els murs cauran. Correm rere teu, com un rodamón, com un tren sense control. No hi ha marxa enrere. Ja no hi ha passat. El meu cor és lliure, res no m'encadena. Déu, tu m'has fet alçar, m'has fet alçar de la tomba. Amb la creu al davant, jo ja faig camí. El meu cor és lliure i res no m'encadena. Ara és l'hora. És l'hora de la llibertat, d'abandonar la meva religió freda amb el cor que em bull. Ja sentim el so del ressorgiment, el so de la teva gent que s'alça. Correm rere teu. Els murs ja estan caient. Com un rodamón, com un tren sense control. No hi ha marxa enrere, ja no hi ha passat. El meu cor és lliure, res no m'encadena. Déu, tu m'has fet alçar, m'has fet alçar de la tomba. Amb la creu al davant, jo ja faig camí. El meu cor és lliure, res no m'encadena." I ara, escoltem No Chains on Me, de Chris Tomlin.
Like a runaway train, no time. Missatge en una ampolla. Destapa.
Maria ens parla.
Estimeu Maria, feu l'estima. Ella ho ha fet tot entre nosaltres. Estimeu Maria, feu l'estima. Ella ho ha fet tot entre nosaltres.
Tal com ens agrada anar fent més rere més, avui volem compartir amb vosaltres el darrer missatge de Maria de Medjugorje, el missatge del 25 de gener d'aquest any, és a dir, el primer missatge d'aquests que rebem els dies 25 de cada mes de l'any 2016. En aquest missatge ens parla de dos temes principalment, dos temes sempre recurrents en els missatges de Maria. Un és la pregària i l'altre, la conversió. Ens diu que la pregària és una cadena que ens uneix amb Déu i ens diu també que el seu fill, Jesús, és el camí per arribar a Déu, és la veritat i és la vida. I alhora ens parla de conversió quan ens convida a decidir-nos. A decidir-nos entre dos extrems. L'un està amb Déu, l'altre està en contra d'ell. Ja sabem, per això, que la conversió no és una decisió que es pren en un moment donat, sinó que és una actitud que se segueix cada dia, a cada moment. És a cada moment que ens hem d'estar convertint i decidir-nos d'estar al costat de Déu. Escoltem el missatge de Maria d'aquest mes.
Estimats fills, també avui us convido a tots a l'oració. Sense l'oració no podeu viure, perquè l'oració és la cadena que us apropa a Déu. Per això, fills meus, des de la humilitat de cor, retorneu a Déu i als seus manaments perquè pugueu dir amb tot el cor, així en la terra com en el cel. Vosaltres, fills meus, sou lliures perquè en llibertat us decidiu per Déu o contra ell. Vegeu com Satanàs vol arrossegar-vos al pecat i a l'esclavitud. Per això, fills meus, retorneu al meu cor perquè jo us pugui conduir al meu fill Jesús, que és el camí, la veritat i la vida. Gràcies per haver respost la meva crida.
Decidir si o no. hágase su voluntad.
María, que amas a Dios.
Doncs Maria, en el seu moment, també va haver de decidir. I ella va dir que sí, va fer aquest pacte amb Déu a la seva vida. I per això avui també ens convida a nosaltres a dir que sí a Déu. La cançó la cantaven Javier Domínguez i La Palabra, des del seu treball El Día del Sol. Aquesta cançó, Maria, què ha pasado? Per fer negoci, no tot s'hi val. Les empreses han de complir uns mínims ètics, una responsabilitat social. Han de complir la llei. Però això no s'ha de fer només perquè sí, o perquè toca, o perquè m'hi obliguen. És bo que l'empresa, quan ho faci perquè veritablement ho sent, perquè creu que és la seva responsabilitat fer-ho així.
En la política de responsabilitat social corporativa d'una gran empresa dedicada al joc, podíem llegir que volen promocionar el joc moderat i no el compulsiu. La idea és molt bona. I pel doble significat de la paraula jugar, van pensar que moltes empreses que es dediquen a una altra mena de joc, els fabricants de videojocs, també s'haurien d'aplicar en la seva responsabilitat social. En sobte, la confusió que provoca que dues activitats tan diferents com jugar a jocs en què s'arrisquen diners i jugar a activitats recreatives o esportives duguin el mateix nom. També en sobte que la primera definició del diccionari digui que jugar és passar el temps amb l'objectiu d'entretenir-se o divertir-se, només diu això, i obvia completament l'aspecte educatiu, que és un aspecte capital, un aspecte molt important del joc. Pensem, amb aquesta confusió sobre un i altre tipus de joc, que hauríem de trobar una paraula diferent, una paraula que ens permetés distingir el joc educatiu d'aquell que no ho és. I traslladant el tema de la responsabilitat social des del joc en què s'arrisquen diners al joc que juguem per divertir-nos, creiem que seria bo que les empreses que programen i distribueixen videojocs s'ho plantegessin. En les plataformes de descàrrega de jocs, sovint trobem en la descripció d'aquests jocs les paraules altament addictiu. Això, que podria semblar una advertència obligada per les autoritats educatives, de l'estil del que les autoritats sanitàries posen en els paquets de tabac, és, ben al contrari, un reclam per captar nous usuaris, noves persones que juguin a aquests jocs. I ens preguntem què té de bo que un joc sigui altament addictiu. Que t'hi passes moltes hores jugant sense aprendre res de nou, quan podries estar fent altres coses més útils. És una llàstima que no s'aprofiti més l'entorn dels videojocs per crear més eines que, a més de distreure, fossin educatives, com fan els esplais en l'educació en el lleure. No us sembla que així seria molt més profitós?
ens agrada acabar el nostre programa sempre amb alguna cançó, amb algun tema instrumental que ens ajudi a acabar d'interioritzar tots els missatges que hem anat compartint durant el programa. Avui ho hem fet amb Wim Mertens, des del seu treball Mimimamachta, amb aquest tema Close Cover.
I així arribem al final del missatge en una ampolla. Aquesta setmana, doncs, plens de bones notícies i plens de propostes de conversió que esperem que recolliu i que, doncs, us prengueu seriosament, per què no? I, doncs, això, hem fet el programa possible el Miquel Albert Soler i jo mateix, David Siscar, que hem preparat els continguts i hem seleccionat els temes, i el Mario Ramírez, que ha estat a les vies de so.
I si vosaltres voleu col·laborar, voleu comunicar-nos alguna cosa, teniu un correu electrònic a la vostra disposició, info@missatge.org, info@missatge.org. I us esperem a la ràdio, doncs, el proper diumenge, quan passen pocs minuts de les 12 de la nit.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.
La tradició no s'hereta, es conquereix.
André Malraux, polític.